per nens o nenes de fins a 6 anys, que ara les rebaixes d'Hipercor només costen 6,99 euros.
No ho deixis passar i aconsegueix a les rebaixes d'Hipercor la moda que vols al preu que desitges. La, 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 la.
Moltes gràcies, petits experts separadors sense por. Noms de residus que van al contenidor marró.
Closques d'ou.
Un os de pernil.
Peles de taronja.
Caca de gos.
Bolquet.
Oh! Lluc, el bolquet té truc. Lamento tenir raó, però això no va al marró. I tu, si has dubtat...
Envasombas.cat.
Separa bé, un joc de nens. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel, sempre amb tu.
La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principal. Recordin que aquest programa no el podíem fer sense l'ajuda de molta gent, sobretot la nostra productora, la Montse Buera, i els controls tècnics, l'Àlex Alzina, però també molts i molts professionals sanitaris d'aquí de la comarca, de l'Alt Urgell, i de molts altres llocs que venen, ens ajuden, que ens contesten les nostres preguntes de l'oient i que venen a ser entrevistats per nosaltres. És l'espai de salut que fem des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per a tota Catalunya, de fet, per a tot el món, si ens volen escoltar per internet. De què parlarem avui? Doncs avui parlarem dels dèficits amb la vitamina D. I per això ens acompanya la doctora Núria López Claverol. Ella és la coordinadora d'urgències de la Fundació Sant Hospital, ella és metgessa de família i és actualment la coordinadora d'urgències de l'Hospital de la Seu d'Urgell. Posteriorment, a la pregunta de l'oient, contestarem una pregunta sobre l'ansietat i les festes nadalenques, ara que ja s'han acabat, arrel d'una pregunta que ens ha fet un de vostès, concretament la Marta Armengol. I ens explicarà la senyora Carme Ramento, d'ella psicòloga de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Acabarem, com sempre, ja ho saben, avui també amb un nou consell de salut, que ens prepara, com cada setmana, la Montse Buera. I avui ens ha preparat d'uns consells per perdre pes, que sempre van bé després de les festes de Nadal, que sempre tenim un quilet com a mínim, o alguns més, que ens hem passat menjant aquests dies. Som-hi, doncs, som-hi amb l'entrevista del dia. Anem a esbrinar una mica més què és això de la vitamina D, com la podem absorbir, què ens passa quan tenim algun dèficit, i per això donem la benvinguda a la doctora Núria López Claverol, ja ho hem dit, ella és metgessa de família i és coordinadora actualment del Servei d'Urgències de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Benvinguda, Núria.
Merci.
Aviam, què és exactament la vitamina D?
Bueno, la vitamina D, també denominada calciferol, és una vitamina liposoluble, és a dir, se dissolve als greixos i està en forma d'una provitamina, és a dir, aquesta vitamina quan nosaltres s'inclueix al nostre cos no és una forma activa, no és una substància activa, sinó que s'ha de transformar al nostre cos per fer la seva funció. Llavors, la podem ingerir en diferents aliments, després parlarem una mica en quins aliments concrets hi ha més concentració, però per exemple a l'ou o a la llet, i també sorgeix al nostre cos de la transformació del colesterol i de les greixos.
Això, el colesterol és el greix dolent, no?
El greix dolent, això mateix. Bueno, hi ha un
greix... El greix dolent fent vitamina D.
Hi ha un greix dolent i un greix bo, un colesterol bo i un colesterol dolent, com diu la gent. I després dels greixos vegetals, de l'ergosterol, que és una substància que és un greix vegetal, per exemple de la soja, també sorgeix la transformació al cos, també produeix una certa quantitat de vitamina D.
És a dir, que quan nosaltres la ingerim, no és que estiguem ingerint directament la vitamina D, sinó que ingerim, diguem, un precursor d'aquesta vitamina i després
mateix.
El cos es transforma en vitamina
D. Això mateix, és una previtamina, llavors el cos la transforma a través d'una sèrie d'enzimes i de substàncies i a través del fetge i una mica de funció hepàtica i d'alguna altra hormona la transforma en vitamina.
Però bàsicament el fetge és on es fa aquesta transformació.
Això mateix. El fetge és el principal òrgan que transformarà aquesta vitamina.
És a dir, que si tenim un problema al fetge, un dels problemes secundaris que podem tenir és que no fem aquesta transformació.
Això mateix.
I per què serveix exactament la vitamina D? Perquè bueno, suposo que alguna funció té que tindre.
Té funcions importants al nostre cos. És una reorganitzadora a nivell ossi, i de manera que mineralitza els ossos, los fa més fortes, los fa potents, los fa estructuralment les dona forma. Després serveix una mica per al manteniment d'algunes altres funcions i òrgans i sistemes a través de tota la funcionalitat del sistema calci-fòsforo i després inhibeix una hormona molt important del cos, que és la paratormona, que és una hormona que se sintetitza a unes glàndules petites que hi ha a prop del tiroides, al coll, i llavors tot això influeix en el sistema immune a través de la fagocitosis, d'unes certes cèl·lules antitumorals, fan funció a nivell immune.
A nivell immune vol dir a nivell de les defenses.
Això mateix.
És a dir, que serveix per tindre els ossos sans i forts, i per tindre les defenses en condicions.
Això mateix.
Potenciar. Una mica, jo faig un resum,
Sí, són les dues funcions principals. Després hi ha molts sistemes que influeixen en tot això, però a través d'aquestes dues vies principals fa la seva funció al cos.
Sí. I si no tenim vitamina D, què notem nosaltres? O què ens pot passar?
Bueno, els nens, nosaltres suposo que molta gent ha escoltat dir o parlar del raquitisme. El raquitisme és una enfermedad que apareix normalment en edat infantil, i és un dèficit en la mineralització dels ossos dels nens. Llavors, crea malformacions o més que malformacions, deformitats als ossos i una certa elasticitat, una flexibilitat a l'os. De manera que apareixen...
Aquest os és més dèbil, i com és més dèbil, els nanos es deformen perquè no aguanten el pes.
I això és algo fixe, irreversible. Una vegada que l'os s'ha deformat, doncs no torna a la seva posició correcta. Després, en adults, hi ha una cosa semblant, que es diu osteomalacia, que és és la enfermedad raquítica, però en el adult. I després hi ha una...
Això vindria a ser algo, doctora, com l'osteoporosi?
Sí, té una relació. És una falta de la mineralització de l'os de l'adult, de manera que augmenta la fragilitat d'aquest os i tendeix a fracturar-se
més. És més fàcil que es trenquin els ossos, que es facin fractures.
Això mateix. Nosaltres, per tots aquests sistemes que hem parlat una mica de on influeix aquesta vitamina, pues tindríem en la persona que té un dèficit d'aquesta vitamina, tindria una tendència a la fragilitat d'aquest os, podria tindre uns dolors osteomusculars, de manera una mica més crònica, o una fatiga, o una astènia, una debilitat a nivell muscular. Després pot ser que sigui asimptomàtica. Molta gent té una baixada de vitamina D i no té ningun símptoma.
No hi ha cap manifestació física, però els seus ossos són més febles.
Això mateix. I fins que no arriba a un punt concret de baixada d'aquesta concentració, no se fractura aquest os, no tendeix a fracturar-se amb més facilitat.
O sigui, quan es fractura aquest os és perquè realment la mineralització està molt tocada.
Hi ha una pèrdua important en quantitat de vitamina D. I després hi ha altres coses importants, algunes molt, que se troben que han passat i que no són molt freqüents, però que poden passar. Pues una persona jove que ha tingut des de molt jove una pèrdua de vitamina D pot tindre una alteració, per exemple, a los ossos de la pelvis en la dona, que és bastant freqüent. Llavors la pelvis és diferent, és més dèbil, ha quedat una mica deformada, que visualment nosaltres no lo veiem, sinó lo estudiem, i després tenim problemes de part, per exemple. En el canal del part, quan el bebè s'encaja, pues la pelvis aquesta té una mica de problema. I llavors,
Està més rígida, dificulta el part natural, diguem-ne.
Sí, això mateix. Llavors, dèficits de creixement, uns nens més petits, amb una dentició més dèbil...
I això és molt freqüent, aquest dèficit?
Bueno, nosaltres, a la població desenvolupada, com si diguéssim, al món desenvolupat, pensem que és petit, però després als estudis ens diuen que sí que hi ha un dèficit important. El que passa que no tan greu com perquè doni
el símptoma, que doni la cara. Però que si ho anem a buscar, sí que veiem que realment hi ha persones i nens...
Per això és important que pensem que hi ha pacients que no tenen un dèficit important com perquè sigui clínic crònic, que pot ser no tenir símptomes, però sí tenir aquest dèficit, però en el nostre món no és tan important. Però sí que hi ha molta població, a nivell, pues, això, en les poblacions més subdesenvolupades, encara hi ha molt raquitisme i molta problemàtica.
Sí, realment, quan estem parlant dels països subdesenvolupats, en principi sí que tenim molta
sintomatologia
i molts problemes.
Sí.
Aquests precursors que ens deia de la vitamina D, perquè ja hem entès que la vitamina D directament no la ingerim, sinó aquest precursor, d'on el traiem? Quins són els aliments? A nivell d'aliments?
Nosaltres ingerim determinats aliments que tenen molta concentració, per exemple, la llet o l'ou, però el problema també que estem trobant, i una mica el que m'ha agradat que me fes aquesta pregunta, és que ens donem compte que la societat estem canviant molt. Llavors, primer, perquè el nostre cos absorbeix aquesta vitamina, necessita la radiació solar. Llavors, entre que el nen, ara des de petit, ja no juga al carrer com jugava abans. Ja els nens no surten al carrer a jugar, estan a casa, jugant a casa amb l'ordinador, la videoconsola, el que sigui, i porten menys quantitat de radiació al cos. Aquesta radiació es necessita per transformar aquesta vitamina
i ser
efectiva. Els rayos ultravioleta B són els que van a transformar aquesta vitamina en la vitamina real, en la que nosaltres necessitem perquè faci funció. Els aliments tenen una quantitat, però tampoc és la quantitat que nosaltres necessitem diària. Se calcula que en un nen, fins a l'any més o menys, les necessitats s'estableixen en totes les societats, en la societat canadenca i en l'americana, que són les primeres que estudiaron una mica tot això, 200 unitats internacionals, se medeixen en unitats internacionals, es necessita 200 unitats internacionals. Nosaltres ara, després del desenvolupament de molts estudis, es veu que fins a 400. 400 és la necessitat d'un nen petit.
D'aquests 400 no els aconseguim amb la llet?
No, i menys si és una llet materna. Una llet materna, després una mica parlarem, si voleu, de que la llet materna influeix molt la quantitat de vitamina D que té la mare i que transmiteix al nen. Llavors, hi ha un dèficit normalment d'aquesta quantitat necessària diària d'unitats de vitamina D.
És per això que tots els nadons, en teoria, amb lactància materna i també molts amb lactància artificial, se'ls suplementa.
Això mateix, se les suplementa. I després, a l'adult, pues, unes 600 unitats mínimes hauríem de suplementar cada dia, perquè se necessiten unes 2.000 unitats al dia de vitamina D mínim per mantindre uns nivells normals.
Que és impossible de tindre-ho això amb la ingesta normal?
Impossible. Bueno, segons tots els estudis, les quantitats que, per exemple, porta la llet, necessitaríem beure pues, quasi 3 litres diaris, 2 litres i pico de llet al dia. Quina persona de la...
Jo no ho faig, eh?
No, quasi ningú.
Tant, això és molt tenyit,
menys,
però de maneres, als nadons sí que se'ls suplementa a tots.
Sí,
això és una de les recomanacions que fan, però amb adults és freqüent fer aquesta suplementació?
No se suplementa a ningú. Llavors, per això s'està una mica fent estudis més potents, amb més població, per mirar una mica què passa, perquè a més s'està començant a relacionar amb que en enfermetats com el càncer de colon o el càncer de mama... possiblement per destrucció d'aquests sistemes de vitamina D, d'activació de vitamina D, i per consum, perquè el càncer en si consumeix, i aquests càncers més, consumeixen molta d'aquesta vitamina, llavors necessiten aquesta suplementació, i és important que a nivell mèdico se tinguin aquests controls de vitamina D.
Ah, perquè això, jo puc fer una analítica i saber com tinc els nivells de vitamina
sí,
D? Llavors veig que estan baixos, i als nadons els donen unes gotetes, als adults també són gotetes,
sí,
això?
O són pastilles.
Són pastilles.
Es pot ingerir de les dues maneres, o són gotes o pastilles.
Però pel que ens està dient vostè, pràcticament no necessitaríem tots això.
Doncs pues perquè no s'estudia, segurament. Però
ui,
sí.
M'estic ficant els pals de punta aquí.
No, podríem... Clar, hauríem de veure, De totes maneres, hi ha alguns factors que augmenten el risc de tindre un dèficit. És a dir, la pell negra, per exemple, la gent de color, pues aquesta gent, perquè absorbeix menys quantitat, té unes característiques diferents a la pell.
Això és per la resposta en la pell als raigs ultraviolets, que ens explicava vostè abans.
Això mateix. Pues, llavors, aquest tipus de pell pues, transforma menys vitamina D. Després, pues, clar, si nosaltres no ingerim peix, perquè, clar...
Sí, dic els aliments que em porten
per
més,
exemple, la llet normal,
sí?
La llet normal, la llet entera...
No digui cap marca, que no ens patrocina el programa cap, eh?
No, la llet entera, tenim una quantitat de vitamina D a la llet entera. Vale. Però si nosaltres desgrassem aquesta llet i la fem semidesnatada o desnatada, aquesta llet no té aquesta vitamina D. Llavors, ara què passa? Pues que la Montse nos dirà després que tenim que fer dieta amb llet desnatada.
Sí. Jo estic fent llet desnatada, o sigui que vaig fatal.
I fatal.
A nivell de vitamina D, eh?
Fatal. Perquè, com hem dit al principi, és una vitamina liposoluble que se dilueix al greix dels aliments.
Clar, si estem traient el greix de la llet, ja no
anem bé. No anem bé. I aquestes marques que nos diuen que suplementen la llet desnatada amb vitamines... Llavors, aquesta vitamina jo no sé molt bé. La veritat és que no tinc massa informació a nivell de producte, quina quantitat de vitamina D es pot diluir en un aliment que no té greix.
Clar, perquè si la vitamina D s'ajunta al greix i no tenim greix, una mica complicat de fer-ho, si
més no. Mateix. I l'ou pues, té una miqueta, però té molta poqueta quantitat. Llavors, altres aliments, pues, les sardines, no sé com es diu en català.
Sardines. La doctora és de Madrid i està parlant en català i estic impressionat, O sigui, se li ha d'agrair, Vull fer aquí públicament, amb antena.
Quina vergonya. Bueno, la tonyina, per exemple, la tonyina, tot el que és llauna, parlem de llauna, d'envasat, la cavall a l'oli, ¿vale? Y después el aceite de hígado de bacalao que era lo de la vía de toda la vida, que se feia un cop a l'any per donar-nos energia, pues això ara tampoc se fa, Són hàbits que hem anat perdent i que això pues nos ha fet en part perdre aquesta quantitat, no? I després, bueno, pues la llet reforçada del nen, això sí, una llet d'alletament artificial, pues clar, aquestes llets estan tractades.
Aquestes llets estan suplementades.
Estan suplementades en tot el que necessita de necessitats diàries, Però després, clar, el hongo shiitake deshidratat, pues això
és
un hongo japonès, és una mena de bolet, japonès, que se menja, pues, com un tipus d'alga.
No ho veuen amb antena, però tinc uns ulls com taronges ara.
Però clar, això no ho menja tothom,
No, jo això no tinc el gust,
O arenques de l'Atlàntico i coses d'aquestes, pues sí que tenen unes quantitats de 1.000 i pico unitats en una dosi de 100 grams, que és una dosi alta,
Hongo shiitake japonès, ha dit?
O un hongo shiitake,
vale,
sí. Llavors, aquests aliments són els que més tenen, Llavors, amb una dieta normal d'una persona adulta, ingerim molt poca quantitat diària. Llavors, si nosaltres som capaços d'absorbir tota aquesta quantitat que mengem, però no se degradasse ni se perdesse aquesta quantitat, o inclús ni se malabsorbe, perquè un celíaco, per exemple, absorbe molt malament aquesta vitamina, o enfermetats com la fibrosi quística o altres pacients que tenen una capacitat més petita d'absorbir aquesta quantitat a la dieta, pues llavors, clar, el dèficit pues, apareix.
I aquest suplement, les pastilles aquestes, això seria una dosificació normal? És una pastilla al dia, és una pastilla a la setmana?
En principi hauríem de consultar una mica amb farmàcia o amb el farmacèutic o
el metge de capçalera.
El metge de capçalera, les quantitats d'aquesta, perquè hi ha moltes marques i hi ha diferents dosificacions. Llavors una mica controlar quines quantitats. Hi ha pastilles de 200, per exemple, i depenent de la dieta pues, podem prendre una o dos.
200 serien aquestes 200 unitats, que
això
en principi necessitaríem 600 en total, comptant el que ingerim per la dieta. Més
llavors pues, hi ha productes ja que fan un comprimit diari o un sobre diari, que també hi ha, llavors, pues, i si no, gotes com els dels nens, però en dosificació més alta i ja està.
Les gotes del bebè són 400 unitats, o sigui que també puc fer gotes.
Això mateix, una mica més de gotes i ja
està. Una mica més de gotes i ja
arriba. I ja està.
Ens podem sobredosificar? Existeix també la sobredosis de vitamina D?
Sí, és molt poc freqüent i és molt difícil de toxificar la vitamina D. Necessitaríem quantitats de 40.000, per exemple, en un adult.
40.000?
40.000 unitats. Ostres. Perquè apareix una reacció tòxica.
Això són molts fongs d'aquestos,
Molts.
I molts comprimits també.
Sí, però això és complicat. És complicat. Apareixeria un quadre una mica de vòmits, d'intolerància gastrointestinal... i també pues, una, podrien depositar-se aquest, perquè al tindre un efecte sobre el metabolisme del calci, podríem tindre alguns depòsits de calci augmentats. A nivell de sangre augmentaria el calci, llavors al fetge o al teixit renal o al cardíac es podrien fer alguns depòsits i tindre pues, una mica més d'hipertensió o alguna crisi hipertensiva que no quadra o...
Bueno, coses però és molt raro,
és molt raro, en principi és molt raro.
Molt bé. Sí, ja per acabar, doctora, llavors vostè recomanaria que els nostres oients, quan anessin al seu metge de capçalera, diguessin, escolti, com vaig jo de vitamina D?
Sí, en principi jo crec que la gent que pot tindre més risc, és a dir, gent pues, que immunològicament les seves defenses no estan massa fines, tenen alguna malaltia que les ha pogut tocar aquestes defenses, o pateixen del fetge, o pateixen del ronyó, que també influeix en això, o tenen alguna clínica d'aquestes de molta fatiga, molt cansament, podria fer-se una determinació de control i mirar
una mica. És una analítica normal i corrent?
Sí, en un anàlisi de sang se determina.
Aprofitin
la quantitat, això mateix. I si no, pues, fer aquesta suplementació, clar, també influeix pues, on vivim, en zones on el sol és, incideix més fort, llavors pues, no tindríem tant dèficit. Però Espanya és una de les latituds, està als 40 graus de latitud nord, llavors aquesta radiació solar fa que no arribi, i sobretot als meses de la tardor i l'hivern.
Tardor i hivern a la plana de Lleida amb la boira veuen poc.
Malament, malament. 4-5 mesos a menys suplementar aquesta dieta.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Ha estat un veritable plaer tindre-la amb nosaltres.
Jo us agraeixo que m'heu fet aquesta invitació.
I tant, torni quan vulgui.
Ha sigut un plaer.
Passem a cases aquí.
Vinga, gràcies.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs seguim avançant amb la pregunta de l'oient. Recordin que perquè nosaltres puguem contestar les seves preguntes ens les tenen que fer arribar. O bé al mail consultasalut@radioestel.cat o bé al telèfon al 93 409 2777. Això és el que ha fet la Marta Armengol. La Marta ens ha preguntat: tinc ansietat, podria estar produïda per les festes nadalenques? Hem transmès aquesta pregunta a la senyora Carme Ramentol, ella és psicòloga de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Així doncs, senyora Ramentol, les festes nadalenques poden provocar ansietat?
Cada any, en arribar a finals d'any, ens trobem amb les festes de Nadal. Poden ser aquestes generadores d'ansietat? Potencialment sí, sobretot si tenim en compte el factor vulnerabilitat personal. No tothom té la mateixa tolerància a l'estrès. Hem de saber que no només les situacions considerades negatives en generen ansietat. Situacions considerades a priori positives, com són les celebracions, en aquest cas les festes de Nadal, també són generadores d'ansietat. Moltes vegades en generen inquietud, preocupació, sobretot si es viuen amb pressió per comprar, amb pressió per fer regals, amb cansanci, esgotament pels preparatius, per l'accés de menjar i beure. Un dels factors que ens produeixen més ansietat durant aquestes festes és l'obligatorietat d'enfrontar-se a persones amb les quals no hi ha una bona relació, amb les quals hi ha hagut algun conflicte i ens hem de trobar, ja siguin als dinars dels familiars, com en sopars d'empresa. El fet de que durant els Nadals o durant aquestes festes canvien els nostres hàbits perquè tenim convidats, perquè tenim els nens a casa, perquè fan festa escolar, a moltes persones els ocasionen molta ansietat per fet que s'han d'adaptar a una nova situació. Per fer front a totes aquestes circumstàncies, hem d'intentar adaptar el Nadal a la nostra manera de viure, sense dipositar-hi grans expectatives, perquè les festes no necessàriament ens portaran més felicitat.
El Consell de Salut.
Doncs per finalitzar, com cada programa, acabarem amb el nostre Consell de Salut, aquests consells que ens patrocinen els embotits UBAC d'Organyà, que jo sé que aquestes festes de Nadal han caigut bastants d'aquestos. I hem d'anar controlant, tot i que la llonganissa culana és espectacularment bona. Avui la Montse m'ha dit que ens havia preparat uns consells per perdre pes. Som-hi, doncs, Montse, quan tu vulguis.
Eviti les dietes molt restrictives i les que prometen pèrdues ràpides. Aprimis poc a poc, però bé. No salti cap àpat. Tan important és la pèrdua de pes com el manteniment. Perdre quilos i recuperar-los, el que s'anomena efecte yo-yo, no és beneficiós per la salut. Reduir molts quilos en poc temps no és aconsellable, ja que implica una pèrdua de massa muscular que afavoreix que després es guanyi el pes. La pèrdua i el control de pes impliquen una modificació de l'estil de vida. Oblidis de les dietes de moda que circulen al seu voltant, la de la carxofa, la de la sopa, la de la pinya, i recordi, consulti sempre un professional.
Doncs fins aquí hem arribat, amb aquest nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya. Recordin que per contestar els seus dubtes a la pregunta de l'oient o per preparar algun tema sobre alguna qüestió que els inquieti, ens ho tenen que fer arribar. Recordem que hi ha dues vies per fer-ho, o bé a través del mail consultasalut@radiostel.cat o a través del telèfon al 93 409 27 77. Res més, esperem que aquest programa, com tots, hagi estat del seu interès i esperem retrobar-los d'aquí 7 dies al mateix lloc de sempre, als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Ens acomiadem des de tots vostès, agraint avui a la nostra convidada, a la doctora Núria López, que ens ha parlat amb un català impecable i voldria acabar de remarcar-ho abans d'acabar, tot i que ella és de Madrid, i els hi desitgem, com sempre, una molt bona setmana. Com sempre, mengin-se, facin exercici, recordin, la salut és cosa de tots, i quan puguin, mirin-se com a l'aim de vitamina D. Ens veiem d'aquí 7 dies. Molt bona setmana a tothom.